Bon dia, són les 8 del matí, arrenquem el matí a Ràdio Estel, ho fem amb 9 graus a la ciutat de Barcelona, també a Tarragona, a Girona en tenen 7, a Lleida 5, Balaguer 4 graus i 3 graus a Manresa. Un dimarts en què acabarà plovent a molts punts del país. Acabarà plovent a molts punts del país, també a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Per tant, mal fieu si ara no us plou i esteu sortint de casa, que el més probable és que ho acabi fent. De fet, el dia ha arrencat plovent cap a Tarragona, l'aigua guanyarà terreny amb el pas de les hores. On menys probable és que plogui és cap a la Costa Brava. Ara us ho explicarem. Avui és dimarts, és 8 de març, Dia de la Dona.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Que arrenca amb tres protagonistes. La primera, Montserrat Pineda, que és la secretària de Feminismes de la Conselleria d'Igualtat. Avui tornarem a sortir al carrer, ho faran elles i ho hauríem de fer nosaltres, per recordar que ens queda encara un llarg camí per recórrer i per deixar-nos clar que està molt bé omplir-se la boca amb compromisos i voluntarisme, però que res és més eficaç que el comprometre's en fer-los una realitat. Perquè seguim tenint bretxa salarial, seguim tenint sostres de vidre, les direccions de les grans empreses anem curts de feminització, perquè les nenes no tenen referents femenins que les encaminin professionalment cap a la ciència i la tecnologia, però també perquè la violència de gènere segueix sent la gran xacra i vergonya de la nostra societat. I perquè encara discriminem, ja sigui obertament, amb masclismes atàvics o per la porta del darrere amb el sigilós però corrosiu micromasclisme. Per seguir obligant-nos a ser millors, té sentit el 8 de març, i de tot això en parlarem amb la secretària de Feminismes, Montserrat Pineda, a partir de 8:45 del matí, en directe aquí, al matí a Ràdio Estel. La segona protagonista del dia és l'Helena Sala, que és responsable del programa Dones amb Llar de Sis. Avui parlarem d'aquest projecte d'acollida, perquè també volem parlar d'aquesta bretxa salarial. Ara us donarem dades de l'Eurostat que parla de les diferències a Europa del que cobren les dones quan treballen, fins al punt que la realitat és tan crua que hi ha dones que, malgrat estar treballant, ni tan sols poden arribar-se a pagar una casa. Em diré, també els hi passa als homes, sí, evidentment, però hi ha moltes més dones, bàsicament, per culpa de la bretxa salarial, perquè les dones avui a Espanya continuen cobrant de mitjana un 9% menys que els homes per anar a treballar. I, finalment, la resta de protagonisme se'l quedaran totes aquelles famílies que ja saben que ara ja poden posar la vacuna de la meningitis B als seus fills de manera gratuïta. En són moltes. Hi ha avenços com aquest que a vegades passen inadvertits, però que són molt importants. La vacuna contra aquest tipus de meningococ fa temps que està disponible. De fet, fa anys que els pediatres recomanen a les famílies de posar-la, però se l'havien de pagar de la seva butxaca a preu de 100 euros per dosi. 100 euros per dosi. Cada nen necessita 3. I, per tant, acabava sent un obstacle insalvable per a moltes famílies, aquest preu, i un esforç considerable per a moltes d'altres. Ara, la vacunació pública assumeix el cost d'aquestes 3 dosis per a infants, als 2 mesos, als 4 i quan compleixen el primer any de vida. La vacunació, en casos com aquest, és un pas més cap a l'equitat social, un benefici comú i un esforç per tenir una societat millor en la qual tothom avanci alhora. Benvinguda sigui, doncs, la nova vacuna gratuïta que s'inclou en la quinzena de vacunes del calendari vacunal infantil. Vinga, que posem el dia en solfa i comencem, com sempre, amb el temps i amb el trànsit. D'entrada, la previsió meteorològica marcada per aquesta pluja que anirà guanyant terreny. Jordi Miralles, bon dia.
Hola, Pol, bon dia. Comencem la jornada d'avui amb pluja que afecta ara mateix comarques del nord de Tarragona i del sud de Barcelona, i al llarg de les properes hores aquestes precipitacions s'extendran a la resta de Catalunya. Les més importants, sobretot cap a la costa central, costa de Barcelona. I a la resta també hi haurà precipitacions, que seran en forma de neu per damunt dels 1.300 metres. Les temperatures avui es mantindran semblants a les d'ahir, màximes entre els 10 i els 14 o 15 graus a molt estirar. Demà al matí encara tindrem precipitacions, tot i que aniran desapareixent, però de cara a la tarda tindrem més pluja cap a les comarques del litoral nord de Barcelona i també comarques de Girona. A la resta de demà ja no s'esperen pluges. Les temperatures demà seran semblants a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps. Per tant, el paraigües, no l'oblideu, si encara sou a temps d'agafar-lo. Anem cap al RAC per saber com s'està circulant a les carreteres catalanes aquest matí. Armand Maravalla, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora tenim un matí ja amb molta congestió en totes les vies d'entrada cap a Barcelona. Ara, de fet, per l'autovia 2, al tram de Pallejà hi ha un carril tallat per un accident. Això està provocant ara 3 quilòmetres i mig en retencions i també afecta el darrer quilòmetre de la B24. Per la B23 també retencions habituals ja des de Molins de Rei, amb retencions també a Esplugues o també a Sant Joan d'Espí. Hi ha congestió per l'autovia A2. A la P7, trams de retencions en sentit sud són 6 quilòmetres des de Sant Cugat fins al Nus del Papiol. També va carregada en sentit nord l'autopista tant a Barberà com a Mollet del Vallès. Són 3 quilòmetres en els dos trams. A la C58 també congestió tant per entrar com per sortir de Barcelona, sobretot ara amb alguna aturada per entrar cap al Nus de la Trinitat. I també les rondes presenten congestió en totes dues rondes i en tots dos sentits de la marxa, sobretot amb aturades en sentit Llobregat. Això tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Passen 6 minuts del punt de les 8 del matí. Aquests són els titulars d'aquest dimarts. Rússia torna a obrir a aquesta hora passadissos humanitaris d'evacuació a Ucraïna, però com ahir els obren només per anar a territoris que controlen ells, a Rússia o a Bielorússia. Les autoritats ucraïneses denuncien que el que vol la població és fugir, però cap a l'Ucraïna occidental, i que els corredors russos segueixen sense ser segurs. Europa ha d'anunciar avui mesures per limitar la seva dependència energètica de Putin. Rússia adverteix que tallarà el gas a Europa si Occident deixa de comprar-los petroli. Una opció que els Estats Units estaria sondejant. Una decisió així dispararia encara més el preu del petroli i de l'energia. De fet, avui la llum marcarà un nou màxim històric arribant als 544 euros al megawatt hora, però amb puntes al vespre de més de 700. L'increment és d'un 23% respecte d'ahir mateix i els preus són 10 vegades més cars que la mitjana que havien pagat al llarg de l'última dècada. La Unió Europea calcula que uns 5 milions de persones poden acabar fugint d'Ucraïna. És un milió més del que va preveure l'ACNUR. Polònia segueix sent el país que està rebent més ucraïnesos, que són acollits en camps de refugiats. Ràdio Estel ha estat, ara us ho explicarem. El moviment feminista torna avui al carrer 8 de març amb mobilitzacions arreu del país. La bretxa salarial de gènere, els sostres de vidre i la violència masclista continuen liderant les reivindicacions. Segons l'Eurostat, l'estadística europea, a Espanya les dones cobren un 9% menys que els homes per treballar. El rei emèrit Joan Carles I tornarà a Espanya per visitar amics i família amb freqüència, però per ara seguirà vivint a Abu Dhabi. Així ho ha comunicat el rei Felip VI, que respecta la decisió del seu pare. Joan Carles no descarta instal·lar-se a Espanya més endavant. Joan Laporta reconeix que es va equivocar mantenint Ronald Koeman a la banqueta del Barça l'estiu passat i no fer abans el canvi per Xavi. Fa un any que Laporta va guanyar les eleccions i ha repassat el seu primer any de mandat en una entrevista a Barça TV.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Per acabar de dibuixar el dia, destaquem algunes informacions de la premsa escrita. Uber amenaça el govern central amb tornar al model de treballadors autònoms si no fa complir la nova llei Rider a tothom. Olma Giró, bon dia.
Bon dia. La directora general d'Uber Eats a Espanya envia una carta a la ministra de Treball, Yolanda Díaz, on explica que l'empresa tornarà a treballar amb repartidors autònoms si la resta d'empreses del sector, com ara Glovo, no compleixen la llei que obliga a contractar els Riders. Ho avança Gabriel Ubieto, al periòdico.
El Ministeri de Consum limita l'aparició de famosos en anuncis d'aliments poc saludables destinats a menors d'edat.
A banda de prohibir la publicitat en horari infantil d'aliments i productes ensucrats, el decret també limita que youtubers, influencers i altres persones de notorietat pública es facin servir com a reclam per anunciar productes considerats poc saludables. La norma surt avui a exposició pública i associacions i empreses poden fer-hi al·legacions. Ho explica Miguel Ángel Medina, al País.
I l'Acadèmia del Cinema Català crea un departament contra els abusos al sector audiovisual i al teatre.
Es tracta d'una iniciativa pionera a tot l'Estat que busca donar suport jurídic i psicològic a actrius i actors que siguin víctimes de qualsevol mena d'abús. El nou departament té el suport de la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona i també la Diputació. Ho detalla Núria Juanico al diari Ara.
Les notícies del matí a Ràdio Estel.
Ara us ho avançàvem, a aquesta hora comença un altre alto al foc a Ucraïna. Rússia torna a obrir corredors humanitaris, però, tal com ho va fer ahir, només cap a territoris controlats per ells mateixos, és a dir, cap a Rússia o Bielorússia. L'alto al foc d'avui és l'únic fruit de la tercera reunió aquesta nit entre Ucraïna i Rússia per intentar trobar alguna mena d'acord. Anna Closa, bon dia.
Bon dia. Els corredors oberts ahir van fracassar justament perquè només portaven a territori controlat pels russos. Per aquest motiu, les autoritats ucraïneses han rebutjat des de l'inici aquestes rutes de sortida perquè asseguren que la proposta russa és immoral. Demanen que els refugiats ucraïnesos puguin ser evacuats de Kiev cap a Lviv, a l'oest d'Ucraïna. A més, Ucraïna assegura que estan trobant mines, tancs o atacs russos en vies que teòricament haurien de ser segures.
La falta de compromís pel que fa a aquests corredors humanitaris i l'acarnissament de l'exèrcit rus a les principals ciutats ucraïneses continua fent créixer el número de víctimes civils que intenten fugir de la zona en conflicte. L'ONU xifra en més de 360 els civils que han mort des de l'inici de la invasió. Una xifra que el govern ucraïnès eleva i situa en milers.
L'ONU ha comptabilitzat 364 morts civils i més de 750 ferits, mentre que les autoritats ucraïneses apunten a que ja hi hauria 2.000 morts entre els civils. A més, denuncien que des de l'inici del conflicte ja haurien mort 40 criatures i 71 més han resultat ferides, tot i que adverteixen que la informació podia ser incompleta per la dificultat de recollir tots els casos immediatament. La gran majoria de víctimes confirmades han mort per armes explosives d'ampli abast, inclosos els tirs d'artilleria pesant i de sistemes de llançament múltiples de coets, així com míssils i bombardejos aeris.
Davant d'aquesta situació, la Unió Europea calcula que pot acabar rebent uns 5 milions de refugiats que fugin d'Ucraïna. L'ACNUR xifra ja en 1.730.000 els ucraïnesos que han hagut d'abandonar el país com a conseqüència de la guerra.
Aquesta agència calcula que la guerra podria causar un èxode de fins a 4 milions d'ucraïnesos, equivalent a gairebé la desena part de la població d'aquest país. Segons el comissionat de l'ONU per als refugiats, Filippo Grandi, la crisi dels refugiats a Ucraïna és la que creix més ràpid des de la Segona Guerra Mundial.
L'Alt Comissionat per als Refugiats ha informat que 1 milió dels refugiats ucraïnesos es troben actualment a Polònia i les cues de persones per entrar en aquest país no fan més que augmentar. Un periple que moltes famílies han de fer en condicions inhumanes. Des del camp de refugiats de Korczów, a la frontera entre Ucraïna i Polònia, Marc Solanes, bon dia.
Bon dia, Pol. Doncs sí, la veritat és que la quantitat de persones que arriben a territori polonès no para de créixer dia rere dia. Ahir es va tornar a batre el rècord de persones que van abandonar el país en un sol dia i les cues, un cop s'arriba al punt fronterer, són cada cop més llargues. Les famílies que arriben ens expliquen que han estat fins a 20 hores esperant dins del tren sense beure aigua, menjar o fins i tot poder seure.
No ho podeu entendre. Hem estat més de 20 hores. No estic fent broma. Ha estat absolutament terrible.
La gravetat de la situació és tal que s'han hagut d'habilitar camps de refugiats a l'interior de centres comercials. Aquí a Korczów hi ha el més gran de tots, on a dia d'avui s'hi reuneixen més de 6.000 persones. Moltes d'elles no tenen on anar.
Soc de Zaporizhia i tenim pensat anar a Alemanya, potser a Itàlia, potser a Espanya. Algun lloc calent on relaxar-nos. He passat molta por i molt estrès per les nits.
S'han disposat centenars de maques arreu dels passadissos perquè puguin descansar tots els que arriben a altes hores de la nit. Aquí esperaran a que se'ls pugui reubicar a un altre centre d'acollida, hotel o fins i tot cases de voluntaris particulars.
Gràcies, Marc. Doncs Barcelona tindrà un dels tres grans centres d'acollida de refugiats ucraïnesos d'Espanya, juntament amb Madrid i Alacant. Recordem que, segons la Creu Roja, només aquest cap de setmana han arribat a Barcelona més de mig miler d'ucraïnesos fugint de la guerra.
El ministre d'Inclusió, José Luis Escrivá, diu que a la capital catalana s'estan estudiant dues possibles ubicacions. Concretament, s'està buscant un hotel amb capacitat i condicions per acollir 400 persones. Aquests espais seran centres de recepció i primera acollida, on es farà tot el procés documental i també es farà una entrevista als ucraïnesos que vinguin al país per derivar-los als recursos més apropiats. També funcionarà com a centres d'operacions de la Creu Roja i per a persones refugiades en trànsit.
I a Terrassa, un grup de famílies acollirà un centenar d'infants i adolescents ucraïnesos que s'han quedat sense cap referent familiar.
El dispositiu l'ha impulsat l'ONG TANU, que porta més de 20 anys fent tasques d'acollida d'infants ucraïnesos durant els estius en famílies de la ciutat juntament amb la Fundació Ucraniana de Todo Corazón. L'objectiu de les dues organitzacions és acollir els infants i ajudar-los a refer les seves vides amb normalitat.
I una nova amenaça de Rússia. Si Occident no li compra petroli, tancarà el gas a Europa i això situaria el petroli en preus que doblarien els d'avui, que ja són de rècord. És la resposta de Putin a la via que estudien els Estats Units per tallar el finançament a Rússia, Alemanya i Holanda, però ja han deixat clar que no volen deixar de comptar amb el gas rus.
Europa també ha de decidir si desvincula el preu del gas de l'electricitat, com demana Espanya, que segueix desbocat. Avui nova escalada de preus i nou rècord. El megawatt hora es pagarà a 545 euros, arribant als 700 euros per megawatt hora entre les 7 i les 8 de la tarda. Són preus que multipliquen per 10 la mitjana que havien pagat al llarg de l'última dècada. Avui Europa anunciarà mesures per deslligar part de la seva dependència energètica de Rússia.
El moviment feminista torna als carrers avui, 8 de març, amb mobilitzacions arreu del país després de les manifestacions estàtiques de l'any passat. Aquest 2022 s'espera que la jornada recuperi aires de normalitat prepandèmica.
A Barcelona, la convocatòria principal arrencarà a les 6 de la tarda des de la plaça Universitat i acabarà a l'Arc de Triomf. A la mateixa hora arrencaran les mobilitzacions del Dia Internacional de les Dones a Lleida, des de la plaça Ricard Vinyes, i a Girona, a la plaça 1 d'Octubre. A Tarragona, la marxa començarà a les 7 de la tarda des de la plaça Imperial Tàrraco. Enguany, la protesta es centra principalment en denunciar com la crisi del coronavirus ha agreujat i ha fet aflorar encara més la precarització laboral, la violència contra les dones i la discriminació de les dones migrades.
De fet, l'any 2021 va acabar amb 43 dones assassinades per violència de gènere a Espanya. A Catalunya van morir 16 dones l'any passat, les van assassinar, i el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona va atendre més de 5.000 víctimes que van denunciar algun tipus de maltractament per part de la parella o exparella.
Això representa un 38,2% més de casos que l'any 2020. Pel que fa a les dones que han estat assassinades, tot i que la xifra de víctimes s'ha reduït respecte a anys anteriors, s'han duplicat els casos de violència vicària. L'any passat, a Espanya, 6 menors van ser assassinats per homes que volien fer mal a les seves mares. A més, 30 nens i nenes han quedat orfes de mare el 2021 a causa de la violència de gènere.
Segons un informe d'Eurostat, les dones a Espanya cobren un 9% menys que els homes per treballar. La xifra és inferior a la mitjana europea, que és del 13%, però s'allunya molt de les dades, per exemple, que Comissions Obreres es va presentar fa poques setmanes, que apunten que per assolir la igualtat salarial de mitjana les dones haurien de guanyar un 26% més.
Segons l'Oficina Europea d'Estadística, els estats de la Unió Europea amb la bretxa salarial de gènere més gran són Letònia, amb un 22%, Estònia, amb un 21%, i Àustria, amb gairebé un 19%. A l'extrem oposat hi ha Luxemburg, amb un 0,7%, i Romania, amb un 2,4%. Des de l'Eurostat alerten que la diferència de salari s'explica per la falta de promoció interna i pels estereotips a l'hora de contractar. Pel que fa a les dades de Comissions Obreres, indiquen que la bretxa de gènere a Espanya s'ha reduït uns 2 punts respecte al 2018, però, per contra, les diferències entre joves s'han eixamplat encara més. Actualment, les treballadores de menys de 18 anys cobren gairebé un 35% menys que els homes de la mateixa edat, quan l'any 2010 la diferència no arribava al 20%.
El rei emèrit Joan Carles I tornarà a Espanya, però no s'hi quedarà a viure. Ho ha comunicat en una carta dirigida al seu fill Felip VI, que assegura que seguirà vivint a Abu Dhabi.
Segons l'emèrit, és allà on ha trobat la tranquil·litat per viure, però tornarà a Espanya per visitar amics i família amb freqüència. Tot plegat després que la Fiscalia hagi arxivat totes les investigacions que tenia obertes. Tot i així, deixa oberta la porta a tornar a residir a Espanya en un futur, però no de forma immediata.
La nova connexió del tramvia a l'Avinguda Diagonal de Barcelona aspira a sumar més de 200.000 viatgers diaris i a treure-li protagonisme al cotxe. Aquest dilluns han començat les obres d'una de les actuacions més importants de la capital catalana, que preveu agafar, que preveu acabar fent afectacions a la mobilitat mentre durin aquestes obres. Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha defensat el projecte com a necessari, útil i de sentit comú. També ha assegurat que amb aquestes actuacions al tramvia es fa un salt d'escala en la mobilitat sostenible tant de la ciutat com de la seva àrea metropolitana.
estalviar-nos l'entrada de més de 12.000 vehicles diaris a la ciutat de Barcelona, connectar nou ciutats metropolitanes i els seus milers de veïns i veïnes i captar fins a 220.000 usuaris diaris.
La unió del trambaix i del trambesòs permetrà fer desplaçaments entre la plaça Francesc Macià i la plaça de les Glòries sense transbords. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha assegurat que el tramvia és molt més útil per garantir el dret a la mobilitat.
Un mitjà de transport transparent, molt més segur per a tots i totes, i molt més amable amb el que és una pacificació urbana que avui és indispensable.
Aquesta primera fase de les obres durarà gairebé 2 anys i el tramvia recuperarà la circulació per la Diagonal a principis del 2024, tot i que la unió no estarà plenament completada fins al 2026. Aquestes actuacions a l'Avinguda Diagonal provocaran, com a mínim, les afectacions en el trànsit que hi ha ara per les obres del col·lector.
Gràcies, Sílvia. Des d'aquest dilluns, la vacuna contra la meningitis B ja és gratuïta i s'inclou al calendari de vacunacions de Catalunya. Fins ara no tenia finançament públic i les famílies l'havien de comprar a les farmàcies per més de 100 euros cada dosi.
Les vacunes de Catalunya no són obligatòries, però les recomanen per evitar les malalties i les possibles complicacions. La vacuna contra el meningococ B s'ha començat a administrar als infants nascuts aquest mateix 2022. Es posarà en 3 dosis, als 2 mesos, als 4 i quan compleixen el primer any de vida.
I millorar l'eficiència de la despesa pública estalviaria fins a 60.000 milions d'euros a les arques públiques espanyoles. És la principal conclusió de l'informe sobre eficiència de la despesa pública a Espanya que ha presentat l'Institut d'Estudis Econòmics. Recordem que actualment Espanya se situa per sota de la mitjana de la Unió Europea i de l'OCDE respecte a l'eficiència de la despesa pública.
El 2019 els experts van estimar que Espanya podria reduir la despesa pública en un 14%, però actualment aquesta xifra podria ser superior, ja que en els últims anys hi ha hagut un deteriorament de l'eficiència de la despesa pública a l'Estat. L'Institut d'Estudis Econòmics explica que si s'augmentés un 1% el PIB en ingressos fiscals, es podria reduir un 1% aquest tipus d'eficiència. Amb aquest estalvi en despesa pública es podria assolir una consolidació fiscal sense haver de recórrer a pujades d'impostos.
Al matí a Ràdio Estel. La informació ara i aquí.
Repassant més coses de l'actualitat d'aquest dimarts, 8 de març, Dia de la Dona, des del 1980 el Parlament ha passat de tenir 7 diputades a tenir-ne 63.
La legislatura actual és la més paritària de tota la història. La primera, la de fa 42 anys, comptava amb un 5% del total i actualment les dones representen un 47,4% dels escons, és a dir, 9 vegades més que aquell primer Parlament del 1980. La CUP és el partit amb més percentatge de diputades, mentre que Vox és qui més incompleix la igualtat. Ho llegim al Nacional.
Les cadenes de supermercats estan limitant la venda d'oli de girassol per la guerra a Ucraïna.
Es tracta d'un producte elaborat a partir d'unes llavors on el 60% d'aquestes procedeixen d'Ucraïna. Diverses cadenes de supermercat han imposat mesures per tal que no passi com el rotllo de paper de vàter al començament de la pandèmia. Alguns establiments posen un límit de 5 litres d'oli de girassol per client. L'objectiu és evitar que es tensi la cadena de subministraments i que els clients no acumulin ampolles. Se'n fa ressò a diversos portals.
La Unió de Pagesos demana una acció policial després que una macrofesta acabés amb la destrossa d'una vinya.
L'últim cap de setmana de febrer, un camió de l'organització d'una festa il·legal i multitudinària amb més de 1.000 persones a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, va passar per sobre d'una vinya i va malmetre 200 ceps d'una finca propera. És per això que Unió de Pagesos exigeix respecte pels cultius, que s'identifiqui els infractors per fer-los pagar els danys i que la població no entri als camps ni tan sols per fer-se fotografies. Ho publica també Nació Digital.
Seguim el repàs al que passa al territori. El jutjat de Figueres ha enviat a la presó un jove de 24 anys per violar un adolescent.
L'agressió va passar al juliol del 2021 i la menor tenia 13 anys. És el segon cop que els Mossos detenen el jove per fets similars i la policia sospita que hi podria haver més víctimes. Fa poques setmanes ja el van arrestar per haver agredit sexualment dues adolescents, però en aquella ocasió va quedar en llibertat amb mesures cautelars, amb ordres d'allunyament, retirada de passaport i compareixences periòdiques als jutjats, ara ingressat a presó incomunicada i sense fiança. Ho detalla el diari de Girona.
Guissona ha acollit 36 refugiats ucraïnesos en un sol dia, 75 des des que va començar la guerra.
Ara l'Ajuntament busca famílies que acullin els que arriben en els propers dies. A banda, el conductor voluntari del camió que va sortir de Guissona dijous passat, en Maskim Demchuk, ja ha arribat a la frontera de Polònia amb Ucraïna amb 12 tones de material. Des de Guissona continua la recollida de queviures i material per enviar-lo cap a la frontera. Ho llegim al diari Segre.
I Rússia ha inclòs Andorra en la llista dels 48 països que ha dut a terme accions hostils contra ells.
En aquesta llista s'inclouen els 27 estats membres de la Unió Europea, a més d'Austràlia, els Estats Units, el Canadà i el Japó, entre d'altres. El motiu, l'elaboració amb urgència d'una llei per a poder fer efectives sancions contra Rússia. Per altra banda, els 7 comuns d'Andorra han acordat donar 3.000 euros cadascú en concepte d'ajuda humanitària cap a Ucraïna. Ho destaca el periòdic d'Andorra.
Al matí a Ràdio Estel. Tot el matí amb tu.
Passem també la informació esportiva. El president del Barça, Joan Laporta, reconeix que es va equivocar prenent la decisió de mantenir Ronald Koeman a la banqueta del primer equip del Barça fins al mes d'octubre i no haver fitxat Xavi abans, a l'estiu. Xavi Toscano, bon dia.
Bon dia. El president blaugrana ho ha dit aquesta nit en una entrevista a Barça TV que ha servit per valorar aquest primer any al capdavant del club. Laporta s'ha desfet en elogis cap al nou entrenador de qui ha dit que pot ser un tècnic per molts anys i s'ha mostrat també esperançat amb la nova etapa que ha començat el primer equip de futbol.
L'oportunitat que el Barça li ha donat al Xavi, el Xavi està responent amb escreix, està responent jo crec que magníficament bé, perquè és un entrenador que coneix el club, que estima el club, que respecta les decisions de club, que té personalitat per no deixar-se influenciar. I, a més, té molt clar com hem de jugar i és un treballador. És un treballador, jo diria, és un malalt del futbol i això el fa viure constantment el que és el Barça, el que és l'equip.
Sobre la marxa de Leo Messi el passat estiu, Laporta ha explicat que va ser la pitjor decisió que ha pres com a president del Barça, però que va haver de posar la institució per sobre de tot preguntat pel deute econòmic del club. Laporta ha assegurat que està controlat i afirma que hi ha sponsors interessats en el patrocini blaugrana que ajudaran a l'economia del club, però no ha entrat en detalls pel que fa al mercat de fitxatges, tampoc s'ha esplaiat gaire, però no ha descartat el fitxatge de Haaland.
Pel que fa a l'equip femení, la central Mapi León renova el seu contracte per dues temporades més.
León, que acabava de contracte aquesta temporada, ha signat fins al 2024. La renovació de la defensa de 26 anys era una prioritat pel club, ja que s'ha convertit en un dels pilars de l'equip des que va arribar l'any 2017.
I avui sabrem qui són els dos primers equips que es classifiquen per als quarts de final de la Champions.
La tornada dels vuitens de final arrenca aquest vespre a les 9 amb els partits Bayern de Múnich-Salzburg, que a l'anada van empatar 1, i amb el Liverpool-Inter de Milà amb l'avantatge del 2-0 que van aconseguir els anglesos en el partit d'anada. Els dos enfrontaments es podran seguir en directe per Movistar Liga de Campeones. Demà serà el torn del Real Madrid-PSG amb la incògnita encara de si podrà jugar Kylian Mbappé. El davanter del club parisenc va rebre ahir una forta trompada al peu durant l'entrenament que ha fet saltar totes les alarmes al club francès. Recordem que el PSG visitarà el Bernabéu amb l'1-0 de l'anada a favor. I encara un apunt més, perquè la FIFA ha alliberat els jugadors estrangers que juguen a les lligues russes i ucraïneses perquè puguin jugar a qualsevol altra lliga del món sense que els clubs interessats en ells hagin de pagar cap traspàs. Així doncs, els jugadors podran competir en aquests nous equips fins al 30 de juny, que és quan finalitza la temporada, i tornar als antics clubs a partir de l'1 de juliol.
En bàsquet aquest vespre, el Barça visita la pista del Fuenlabrada en partit de l'ACB.
A dos quarts de nou, el Barça comença una setmana intensa on jugarà tres partits. El primer contra el Fuenlabrada, que de 7 partits guanyats, 6 han estat a casa. Els blaugranes van tornar al camí de la victòria després de la derrota contra el València el passat dissabte. Àlex Abrines sap que Fuenlabrada no és una pista fàcil.
Ells es juguen la permanència, nosaltres venim de perdre, estem motivats i bueno, ja hem jugat molts de cops allà i sabem que és un estadi on el públic apreta molt, els jugadors que juguen molt millor a casa que a fora i bueno, tenen un equip per competir, no? Llavors bueno, crec que haurem de fer les coses, nosaltres també portem un calendari complicat i bueno, haurem d'estar físic i mentalment al 100%.
I el suec Armand Duplantis torna a superar el seu propi rècord mundial en salt de perxa.
El campió dels Jocs Olímpics de Tòquio en salt de perxa de 22 anys ha saltat un total de 6,19 metres en el Meeting Indoor de Belgrat i ha millorat en un centímetre el rècord del món que ell mateix posseïa des del febrer del 2020. Duplantis també posseix la millor marca a l'aire lliure, que és de 6,15 metres.
Si busques l'alternativa, no ho dubtis. Al matí a Ràdio Estel.
I amb música arribarem al punt de 9:15 del matí. Avui fa 46 anys que va néixer Tom Chaplin, el cantant dels Keane. Això és Everybody's Changing.
matí a Ràdio Estel, amb Pol Marçà.
Bon dia, són 9:15 del matí, avui és dimarts, és 8 de març, avui farem tertúlia amb l'Ivan Guerra, amb en Joan Serra i amb en Josep Maria Brunet, com sempre a partir del punt de les 9 del matí. Abans haurem escoltat la Montserrat Pineda, que és la secretària de Feminismes de la Conselleria d'Igualtat del Govern. Avui tornarem a sortir al carrer, ho faran elles i ho hauríem de fer nosaltres, per recordar que ens queda encara un llarg camí per recórrer i per deixar-nos clar que està molt bé omplir-se la boca durant l'any amb compromisos, amb voluntarisme, però que no hi ha res més eficaç que el comprometre's en fer-los una realitat, perquè seguim tenint bretxa salarial, seguim tenint sostres de vidre. Les direccions de les grans empreses encara anem curts de dones, perquè les nenes no tenen referents femenins que les encaminin professionalment cap a la ciència o cap a la tecnologia, però també perquè la violència de gènere segueix sent la gran xacra i la gran vergonya de la nostra societat i perquè encara discriminem, ja sigui obertament, amb masclismes atàvics o bé, per la porta del darrere, amb el sigilós però corrosiu micromasclisme. Per seguir obligant-nos a ser millors, el 8 de març continua tenint sentit. En parlarem d'aquí uns instants amb la secretària de Feminismes del Govern, Montserrat Pineda. Abans, avui és dimarts, i aquests són els titulars més destacats del dia. Rússia ha tornat a obrir des de les 8 d'aquest matí passadissos humanitaris d'evacuació a Ucraïna, però, com ho va fer ahir, els està obrint només per anar a territoris que controlen ells, a Rússia o a Bielorússia. Les autoritats ucraïneses denuncien que el que vol la població és fugir, però cap a l'Ucraïna occidental, i que els corredors russos segueixen sense ser segurs. Europa ha denunciat avui mesures per limitar la seva dependència energètica de Putin. Rússia adverteix que tallarà el gas a Europa si Occident deixa de comprar-los petroli, una opció que els Estats Units estaria sondejant. Una decisió així dispararia encara més els preus del petroli i de l'energia. De fet, avui la llum marcarà un nou màxim històric, arribant als 544 euros al megawatt hora, però amb puntes aquest vespre de més de 700. L'increment és d'un 23% només respecte d'ahir, però és que els preus són 10 vegades més cars que la mitjana que havien pagat al llarg de l'última dècada. La Unió Europea calcula que uns 5 milions de persones podran acabar fugint d'Ucraïna. La xifra supera en un milió el que havia previst d'entrada l'ACNUR. Polònia segueix sent el país que està rebent més ucraïnesos que són acollits en camps de refugiats. El moviment feminista torna avui al carrer, 8 de març, amb mobilitzacions arreu del país. La bretxa salarial de gènere, els sostres de vidre i la violència masclista continuen liderant les reivindicacions. Segons l'Eurostat, l'estadística europea, a Espanya les dones cobren un 9% menys que els homes per treballar. El rei emèrit Joan Carles I tornarà a Espanya. Ho farà per visitar amics i família i ho farà amb freqüència, però per ara seguirà vivint a Abu Dhabi. Així ho ha comunicat el rei Felip VI, que respecta la decisió del seu pare, Joan Carles. No descarta instal·lar-se a Espanya més endavant. Joan Laporta reconeix que es va equivocar mantenint Koeman a la banqueta del Barça l'estiu passat i no fent abans el canvi d'entrenador per Xavi. Fa un any que Laporta va guanyar les eleccions i ha repassat aquest primer any de mandat en una entrevista a Barça TV. I a aquesta hora, com sempre, acabarem els titulars amb el temps i amb el trànsit. I comencem mirant cap al cel. Jordi Miralles, bon dia.
Bon dia. Avui tocarà agafar el paraigua perquè plourà a bona part de Catalunya. No seran grans precipitacions, ni molt menys. La sequera continuarà, malauradament, amb nosaltres. però després de força setmanes esperem una situació de pluges pràcticament generals arreu del país, tot i que no plourà arreu de Catalunya. S'espera que per les comarques de la costa de Girona sigui més difícil que arribi a ploure. Ara mateix està plovent a les comarques del nord de Tarragona, del sud de Barcelona, i on s'esperen més precipitacions al llarg del dia d'avui, sobretot a la costa central, costa de Barcelona. Unes pluges que la resta també estaran presents i que per damunt dels 1.300 metres seran en forma de neu. Temperatures estables, com les d'ahir, ambient fresc o fred, temperatures màximes entre els 10 i els 13-14 graus, 15 molt, molt a aspirar, però serà difícil que arribem en aquest valor. I com dèiem, de cara a la tarda continuaran també aquestes pluges. De cara a demà, al matí encara algunes pluges, comarques de Barcelona i de Girona, a la resta es començaran a obrir algunes clarianes, i demà a la tarda les precipitacions quedaran restringides, sobretot a les comarques del nord de Barcelona i comarques del litoral i prelitoral de Girona. Demà les temperatures seran molt semblants a les d'avui.
Gràcies, Jordi. Això pel que fa al temps, pel que fa al trànsit. Actualitzem la situació a les carreteres catalanes. Anem cap al RAC. Armand Maravall, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora podem parlar de matí amb congestió en aquests punts habituals d'entrada cap a Barcelona. Ara destaquen, però, les aturades que hi ha per la Gran Via per entrar cap a la plaça Espanya venint de l'Hospitalet. Són un parell de quilòmetres, sense que hi ha hagut alguna incidència en aquest tram de la Gran Via perquè afecta els dos sentits de la marxa a l'altura de la plaça Cerdà. Pel que fa també a les rondes, molta congestió en sentit Llobregat. Encara són 6 quilòmetres amb trams d'aturades des del Fòrum fins al Port Olímpic, i per la ronda litoral també, per la ronda Nadal també volen dir, són fins a 9 quilòmetres des del Nus de la Trinitat fins a l'altura de Sarrià a Sant Gervasi. Pel que fa a la C58, també congestió en els dos sentits de la marxa, tant per entrar com per sortir de Barcelona. Per l'AP7 també, ara són 6 quilòmetres en sentit sud fins al Nus del Papiol, i també 4 a Barberà en sentit Girona. I pel que fa a les vies del Baix Llobregat, congestió habitual encara tant a l'autovia 2 com a la B23. Això és tot des del RAC. Bon dia.
Gràcies, Armand. Bon dia. Són 9:15. Fem una pausa per la publicitat i en tornar. Montserrat Pineda, la secretària de Feminismes de la Conselleria d'Igualtat, en directe aquí al Matí Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Estel Migdia, ens pots escoltar de 2 a 3 de la tarda, de dilluns a divendres, a Ràdio Estel. Tot un equip preparat per informar-te. Això és un informatiu amb anàlisi de l'actualitat, amb entrevistes als protagonistes, política, esports, cultura. Això és un informatiu jove, dinàmic i diferent. Això és Estel Migdia.
Necessites ajuda psicològica? UIC Barcelona t'obre les portes de suport, la clínica universitària de psicologia i psiquiatria especialitzada en l'atenció d'adults i nens. Per a més informació, contacta amb uic.es/suport i beneficia't de tarifes reduïdes. UIC Barcelona, driving values forward.
Has de renovar el teu carnet de conduir? Doncs t'esperem al Centre Mèdic Plaça Molina. Nosaltres realitzem i tramitem el teu certificat mèdic perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, Entresol Segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? Anem per feina @pangea.org o 93 443 3040.
Catalunya Cristiana es renova amb un nou web més accessible, amb més continguts, més formats i més actualitat. catalunyacristiana.cat. Edició online per només 90 euros l'any i en paper per 145 euros l'any amb l'edició online inclosa. Perquè gaudeixis de tots els continguts, quan i com tu vulguis, al teu ritme. catalunyacristiana.cat. Ara és el moment de subscriure't. Truca'ns al 93 409 27 70 o escriu-nos a subscripcions@catalunyacristiana.cat.
Soc feminista.
Sí, soc feminista.
Soc feminista.
Som feministes. La Diputació de Barcelona treballa al costat dels ajuntaments de la província per impulsar polítiques d'igualtat. Construïm pobles i ciutats feministes. 8 de març, Dia Internacional de les Dones. Diputació de Barcelona.
L'actualitat que vols seguir. La informació que t'interessa a Ràdio Estel. Busca'ns a Twitter com al Matí Estel i Info R Estel. Actualitza't a les nostres xarxes i tinga-ho tot clar.
Qui et fa sentir? Qui escoltes i t'escolta? Qui et fa companyia? La resposta, sempre, Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Avui és 8 de març, un dia que aquest 2022 recupera una certa normalitat després de la pandèmia. La fi de les restriccions han permès que l'Assemblea 8a de Catalunya deixi enrere el format de concentració estàtica que es va fer l'any passat per poder recuperar les mobilitzacions en formats convencionals, tant al centre de la ciutat de Barcelona a partir de les 6 de la tarda com a la resta de poblacions catalanes, moltes, incloses, evidentment, les altres tres capitals de demarcació, que avui a la tarda han convocat diferents manifestacions i concentracions a motiu d'aquest Dia Internacional de la Dona. Aquest any, la protesta vol centralitzar també i posar en valor i denunciar com la crisi derivada de la pandèmia del coronavirus ha acabat agreujant o fent aflorar encara més, per exemple, la precarització laboral que pateixen moltes dones, la violència contra les dones o la discriminació de les dones migrades. Totes elles eren realitats, són realitats que ja existien, que hem anat denunciant, però que també per culpa d'aquesta crisi pandèmica s'han vist agreujades. Per mirar de saber en quin punt ens trobem en aquesta lluita feminista, en quina és la tasca que està fent el govern, com valoren l'acció feta fins ara i la situació que tenim ara mateix al país, ens acompanya la Montserrat Pineda, que és la secretària de Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Senyora Pineda, com estem? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos en aquest 8 de març. Què n'esperen d'aquest 8 de març que podem fer una altra vegada pràcticament com abans de la pandèmia?
Bueno, primer de tot, moltíssimes gràcies per l'oportunitat
d'estar
aquí amb vosaltres. No? Per nosaltres jo crec que hi ha dues qüestions molt, molt clares. No? El moviment feminista ha de fer el seu paper, no? Ha de seguir sortint per posar en evidència, no? Les qüestions que encara, no? Que encara en dia tenim pendents, perquè són moltes. No? Ahir en l'acte que vam fer a Palau amb el molt honorable president i la honorable consellera Tània Bèrria, ho posant en evidència, no? O sigui, malgrat tots els avenços que hem aconseguit, gràcies a l'organització col·lectiva, a la mobilització de les dones, tot el treball que es fan des dels municipis i des del propi govern, tenim encara molts reptes i molt treball a fer, no? Per tant, la resposta institucional a l'impuls de les polítiques públiques feministes transversals, no? Jo incorporaria aquesta lògica, com deies, no? De la interseccionalitat, no? D'englobar totes les polítiques que necessitem, antiracistes, no? Anticapacitistes, edatistes, no? Precisament per trencar aquestes situacions de desigualtat. No?
La pandèmia ha suposat un pas enrere, i això que ens havia costat molt avançar, no? I que havíem anat avançant lentament, especialment segurament els darrers 3 o 4 anys, però la pandèmia... Em sembla que hem perdut aquesta comunicació amb la Montserrat Pineda, no passa res, ara mateix la recuperem, estem parlant en directe amb la secretària de Feminismes de la Generalitat de Catalunya, de la Conselleria de Feminismes, aquest dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona, que, com us explicàvem, recupera la presencialitat i recupera aquestes manifestacions aquest any. Estem en pandèmia, però pràcticament en prepandèmia. Li demanava, senyora Pineda, si, malgrat que ens havia anat costant molt de fer petits avanços els darrers anys, algun s'havia aconseguit, si la pandèmia ha significat una passa enrere en aquest sentit, no? O com la pandèmia ha afectat en el retrocés d'algunes de les qüestions que havíem aconseguit millorar, encara que fos una mica.
Bueno, jo crec que el que ha posat en evidència la pandèmia són les situacions d'estructura, no?, que tenim, que segueixen posant-nos en una situació de desigualtat i discriminacions. El que ha fet la pandèmia no és solament agreujar, sinó posar una gran lupa en el que ens han assenyalat, no?, aquestes situacions de desigualtat i discriminacions. Per això nosaltres pensàvem l'oportunitat, no?, tant amb la campanya com ahir amb l'acte, de posar en evidència que el que necessitem són les actuacions ara, no? No podem seguir esperant en el futur, sinó el que necessitem és el que estem fent, no? Entomar des del lideratge del Departament d'Igualtat i Feminismes actuacions que realment puguin transformar, no?, la nostra societat i aconseguir realment la igualtat entre tots i totes. No?
Ah. Hi ha una gran xacra, no?, malauradament, que és la violència masclista, que aquesta continua estant aquí. No sé si és la més difícil d'erradicar per tants anys, diguem-ne, de tolerància d'una banda i de silenci de l'altra.
Efectivament, és una de les més doloroses per tota la societat, no? Perquè posa en evidència aquest masclisme, no?, tan estructural, pues, que posa en perill en moltes ocasions la vida de les dones, però en tot cas també limita, no?, a la capacitat que tenim les dones de decidir com volem viure i quina és el nostre projecte vital. No? Per tant, efectivament, és un dels espais on més, no solament més inversió estem fent, sinó més aposta, no?, per poder realment acabar amb aquesta xacla, no? Amb una dotació important, insisteixo, econòmica, però sobretot amb un canvi de mirada, no? O sigui, la erradicació de les violències masclistes i amb la nova llei, no?, que ja no, que es va fer al desembre del 2020, ens posa una sèrie de reptes que crec que són importants, no? Que són importants per tota la societat.
Anava a dir, sobretot per l'acompanyament, no?, a les dones que s'atreveixen a fer aquest pas de denunciar. I estava repassant algunes dades, per exemple, des de l'ICAP, des del Col·legi d'Advocats de Barcelona, explicant, per exemple, només que l'any passat, en el que és el torn d'ofici i el servei d'advocacia gratuït, al qual tothom hi té dret, es va atendre 5.293 víctimes de maltractament, no?, per part de la seva parella o exparella, que és una xifra que és brutal, no?, i que ja que costa tant fer aquesta denúncia, és fonamental que després les dones que s'atreveixen a fer el pas tinguin el recolzament i l'acompanyament que necessiten en el procés que s'obre.
Sí, efectivament, les dades que posa vostè en evidència i que ahir sortien i que aniran sortint al llarg d'avui i en aquests propers dies, segueixen posant en evidència la tasca necessària, no?, de coordinació i del conjunt, en tot cas, dels recursos. No solament estem parlant, no?, de la necessitat de que les dones puguin denunciar i ho facin en les millors condicions, per tant, no?, aquest acompanyament jurídic que ens estem obligades, no?, a oferir, però també aquest seguiment acurat, no?, des de Mossos fins a tots els serveis que posem en disposició, no?, de les dones, els CIATs, no?, que són aquests espais municipals que nosaltres financem i que fan una primera atenció, no?, a les dones, com els serveis especialitzats que formen part de la nostra xarxa, en el que fem un acompanyament. Ho senyalo perquè jo crec que és molt important entendre que les dones no solament i és imprescindible, la possibilitat de la denúncia, sinó que hi ha altres professionals en la salut, en serveis socials, que també estan, no?, per poder escoltar, no?, o els serveis especialitzats que estan per escoltar i per poder fer un bon acompanyament, no?, en aquestes situacions per poder-te'n sortir de la violència i fer el projecte vital que tu necessites com a dona, no?
A més, segurament perquè aquesta violència masclista acaba sent l'expressió més greu d'una sensació d'inseguretat que pateixen les dones en general en la nostra societat. I no deixa de ser molt, molt significatiu de quina deu ser la situació, no? Perquè com pot ser que les dones se sentin insegures en una societat de la qual elles en formen el 51 o pràcticament el 52%, no? És a dir, com sent clarament majoria, les dones es poden sentir insegures en la seva pròpia societat.
Segurament la pregunta que ens hauríem de fer és què estan fent els homes, ¿vale?, perquè les dones ens sentim insegures, no? I en aquest sentit, segurament el que necessitem és que els homes doneu un pas endavant, no?, per repensar aquesta masculinitat que conforma, no?, aquest sistema patriarcal i, per tant, revisar, no?, els mandats, els rols, no?, que han rebut també els homes, que desgraciadament han rebut també els homes, i construir entre totes una societat més justa i més igualitària, no? I en aquest sentit, nosaltres a finals d'any aprovarem un projecte, no?, per treballar precisament amb els homes, no solament amb els homes que identifiquem com a agressors, sinó aquestes masculinitats, no?, que ens estan explicant constantment, que us estan explicant constantment als homes com us teniu que comportar. Ho dic perquè ja és un gran moment, no?, no solament de dir, no?, sinó d'actuar, no?, i de poder identificar i rebutjar els propis homes els comportaments masclistes, els propis, evidentment, però també els que veieu en els entorns laborals, familiars, d'amistat, no?, i poder fer un pas d'assumir la responsabilitat i dir-los als altres, no?, de dir, ei, això ja no toca perquè necessitem una societat igualitària i justa per totes, no?
Que en manifestacions com les que es faran avui a la tarda hi hagi cada vegada més homes és un bon símptoma. Ho dic perquè aquesta manifestació del dia 8 de març, a vegades, els darrers anys fins i tot quan es parla amb la gent que està allà, no?, i els periodistes ens hi acostem, i fins i tot els homes que hi van encara et diuen, mira, doncs jo he acabat venint, pel motiu que sigui, no?, diguem-ne, de convicció personal, però és veritat que havia estat dubtant de si avui el meu lloc era aquí o no era aquí, no?
Jo crec que els homes han d'anar a les manifestacions, però també insisteixo en aquesta idea de poder fer cada dia, no?, una manifestació, un posicionament polític, personal, no?, de què és el que tenen, quin és el lloc dels homes, no? En les manifestacions, el lideratge, les primeres pancartes, el primer espai han de ser exclusivament, pues això, no?, un bloc no mixta, no? Però els homes han de participar en les manifestacions, en les que no hi ha un altre tipus de consigna, precisament per donar, no?, aquest, no per donar suport a les dones, tot el contrari, per ser, no?,
per implicar. Sí, no? Jo li feia la referència en aquest sentit, la pregunta.
No, per això et deia, estava reforçant el que estaves plantejant, no? O sigui, els homes han d'anar a la manifestació, no per les dones, sinó per construir un altre món, no? I en aquest sentit és imprescindible que els homes s'impliquin. El que estava dient és que no solament el 8 de març, sinó cada dia, no? Igual que diem, no?, que cada dia hauria de ser el 8 de març, hauríem de seguir lluitant per la igualtat, no?, de totes i de tots, pues això també passa amb els homes. No és imprescindible que els homes s'impliquin perquè realment puguem transformar aquesta societat.
Hi ha qüestions que són més de fons, com aquesta transformació social, segurament a la qual vostè fa referència, no? Perquè és evident que una qüestió que s'ha anat convertint en atàvica generació a generació, fer el canvi, segurament implica molta feina, però en canvi hi ha d'altres qüestions, com la bretxa salarial, per exemple, que és una qüestió que es pot resoldre d'una manera pràcticament automàtica. I aquí sí que és una interpel·lació directa als homes, bàsicament, perquè quan un mira quina és l'estructura de les empreses, la capacitat de decisió sobre igualar o no igualar sous acaba depenent dels homes, no? I aquesta sí que és una decisió automàtica. És a dir, si un home que gestiona una empresa decideix que a la seva empresa no hi haurà bretxa salarial, el mes següent allò queda resolt.
Efectivament. No solament és una qüestió individual, també és una qüestió de canviar el relat, no? O sigui, de pensar que encara bueno, està claríssim, no?, que la bretxa és un dels elements més importants, perquè és un dels elements que genera també no solament una desigualtat real, sinó també el miratge, no?, de que cap a les dones, no?, de que hi ha un sostre de vidre, no?, o un terreny enganxós, depenent de la situació econòmica i que estàs, no? Però jo crec que és fonamental el que planteges, no?, respecte al tema dels empresaris, no?, han de donar un compliment, no?, d'aquesta bretxa salarial per poder-la erradicar. I això no solament és una qüestió, no?, de nosaltres com a agents vetlladors, no?, de que això es compleixi.
L'administració ha de ser més dura amb que es compleixin les normatives. Ahir, per exemple, llegíem que són molt poques les empreses que han fet els seus plans d'igualtat, quan en canvi hi ha una llei que obliga a haver-los fet, no?
Sí, nosaltres estem fent un treball molt important sobre assessorament a les empreses. Estem dotant, no?, de tots els mecanismes i d'un treball directe, no?, tant amb els agents socials a través del Consell de Relacions Laborals, però també amb aquest missatge que volem donar, que els plans d'igualtat el que fan és millorar les condicions no solament laborals de tots els treballadors i de les treballadores, sinó també de situar-nos, no?, a banda de complir la llei, vale?, que és imprescindible que es compleixi, de situar-nos en aquest treball precisament per acabar amb aquestes desigualtats i discriminacions. Si em preguntes, perquè és una de les qüestions que està vinculada, no?, amb la pregunta que em feia sobre si és més necessari també, no?, aquestes intervencions més sancionadores, nosaltres apostem per una actuació més preventiva, no?, per dir-ho d'alguna manera, però és obvi, no?, que en un moment donat ja hem complert aquesta perspectiva de promoció, les sancions arribaran a les empreses.
Dic perquè, malauradament, hi ha no només aquesta, hi ha moltes lleis, diguem-ne, que quan no tenen acompanyat, associat un règim sancionador evident, aquesta i d'altres, en general, són lleis que tenen tendència a aplicar-se poc.
Sí, però en aquest cas, que aquesta norma té molt a veure amb la norma laboral, sí. Inspecció del Treball pot i ha d'actuar.
Sí, sí, per això li demanava, si s'ha de ser més dur o més contundent en l'aplicació de la normativa, no en endurir la normativa, sinó la pròpia que hi és, fer que es compleixi.
Sí, la resposta és claríssimament sí. O sigui, necessitem totes les eines que hem estat utilitzant, que és de la promoció, no?, i després també eines de sanció, per exemplars, no?, en aquest sentit, perquè s'ha de complir la llei i perquè aquesta llei no solament beneficia a les treballadores, sinó beneficia a la pròpia empresa, no? I jo crec que això ha de beneficiar tot el conjunt de la societat, és obvi, no?, que tant els sindicats, és una demanda constant que també ens estan fent, no?, d'aquest enduriment, no?, d'aquest seguiment més precís d'inspecció de treball, no?
Ja. Ara deies, perquè sobretot aquestes qüestions que estan vinculades amb la precarietat laboral, no?, en molts casos que acaben vivint moltes dones, que si un combina el que és la precarietat que hi ha en el mercat laboral d'una banda, amb els salaris baixos que hi ha de l'altra, i aquesta bretxa salarial que també existeix a casa nostra, clar, aquest còctel, quan un l'ajunta tot, per exemple, fa que cada vegada hi hagi més dones que fins i tot treballant, amb el que guanya per treballar, no tenen la possibilitat de tenir una vivenda, no? I que, per tant, el fenomen del sensellarisme no només és especialment cru entre les dones, sinó que fins i tot ho arriba a ser entre dones que estan treballant, però que amb allò que treballen tampoc poden tenir una vida.
Efectivament, quan estem parlant de la feminització de la pobresa, estem parlant d'això, no? Estem parlant, doncs, de sous dignes, però també estem parlant d'un sistema de benestar, no?, que hem de garantir per tota la ciutadania, i això implica un replantejament de la pròpia economia, no?, d'aquesta economia que hauria, no?, de fomentar un canvi precisament per corregir, no?, aquests dèficits democràtics, perquè quan estem parlant de pobresa estem parlant d'un dèficit democràtic, també. Sí. Estem parlant també de no poder permetre, no?, aquestes condicions de vida que ens sorgeix, no?, per realment poder garantir aquest projecte vital de les dones i de les famílies, no? El tema de l'habitatge no és un problema que sigui exclusiu de les dones, però és un problema que patim més les dones, no? I pensem, no, que tot el treball que tinguem que fer com a govern està en aquesta línia, no, a garantir, no, aquests drets que moltes vegades estan golpejats per un sistema financer, per un sistema econòmic que ens deixa al marge, no? I aquest deixar-nos al marge genera encara més pobresa, no?, i vulneració de drets.
Estem parlant d'una realitat, per exemple, aquesta de la precarització de l'entorn social i laboral que han patit les dones, que també en part moltes vegades ha estat associat per aquesta estructura de la pròpia societat en la qual encara són les dones les que acostumen a estar al capdavant de les cures, no? Tant dels fills d'una banda com de la nostra gent gran. I pensava també en la imatge que ens està arribant aquests dies des d'Ucraïna, no? Amb aquests milers i milers de refugiats, que ja superen un milió, que estan fugint del país, que per la llei marcial que hi ha a Ucraïna els homes no en poden sortir, que per tant qui bàsicament està sortint per buscar-se una vida amb els fills són dones, no? Aquestes cues de refugiats...